amor, con el ritmo y la voz, con las palmas y el amor, con el ritmo y la voz, olvidamos el dolor. ¡Hey!
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, avui comença l'etapa de represa a Catalunya. És el nom que la Generalitat ha triat per parlar de la nova normalitat del govern espanyol i que obre l'escenari posterior a les fases de desconfinament fixades fins ara per sanitat. Les premisses, malgrat tot, són, en essència, les mateixes. Insistència en el rentat de mans, ús obligat a la mascareta i manteniment de la distància social. I tot plegat fent una crida a la responsabilitat personal de tothom. Amb les competències recuperades, el govern aplicarà a partir del 25 de juny plans adequats a cada sector i en àmbits com la salut, el comerç, el turisme i les escoles. Així encapçalem aquest Notícies en xarxa del divendres 19 de juny. Són les 8 del matí, toca repassar més titulars de la jornada. Un cop recuperada la mobilitat a tot Catalunya, Interior es prepara per la veritable operació sortida que suposa aquest primer cap de setmana després del confinament. Amb la revetlla de Sant Joan a la vista es preveuen moviments importants cap a segones residències i destinacions de platja i muntanya. Mentre la Generalitat recupera les competències, els ajuntaments també fan passes endavant en la nova etapa. Ciutats com Badalona i Barcelona reobren els parcs infantils mentre van definint els usos a la platja per Sant Joan. Els municipis de l'àrea metropolitana han decidit tancar-les en bloc per evitar-hi aglomeracions, tot el contrari del que passarà a pobles ebrencs com Alcanar o Sant Carles de la Ràpita, on s'hi permetran les revetlles. El govern espanyol activa una campanya de recuperació del turisme dotada amb 4.250 milions d'euros. Preveu mesures de modernització del sector, rebaixes fiscals a les empreses i una promoció nacional i internacional per millorar la competitivitat. Catalunya supera els 70.000 contagis amb un increment d'uns 150 casos respecte al darrer balanç. Al global d'Espanya s'han comptat mig centenar de defuncions en l'última setmana i els contagis es mantenen estables i a la baixa. En futbol, avui el Barça té un difícil compromís al camp del Sevilla, el tercer classificat, després que ahir el Madrid sumés un triomf contra el València, que el manté a 2 punts de lideratge, els blaugrana no poden fallar. Veiem com està el trànsit a aquesta hora des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora del matí continua sent de moment un matí força tranquil a les carreteres, tot i que el trànsit sí que s'intensifica als accessos de Barcelona. S'observen algunes retencions puntuals de sortida a l'ús de la Trinitat per enllaçar amb la C58 i també a les dues rondes, a la ronda de dalt entre Santa Coloma i Nou Barri, sentit Llobregat, i a la ronda litoral també des de Diagonal fins al Poble Nou en sentit Llobregat. El trànsit segueix creixent a l'àrea metropolitana de Barcelona, ens apropem ja al 90%, i en els propers dies tot apunta que la quantitat de vehicles a les carreteres continuarà augmentant amb la fi de l'estat d'alarma a Catalunya i l'aixecament de les restriccions de mobilitat. En aquesta línia, però, de cara a l'operació sortida per la revetlla de Sant Joan, el Servei Català de Trànsit habilita des d'avui diverses mesures especials de circulació. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé també, bon cap de setmana, i veiem si el temps acompanyarà o no aquest divendres. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Mitges, perquè avui tornem a parlar d'un temps inestable, tot i que no tant com el que vam tenir ahir. De fet, arrenquem el dia amb aquests núvols que estan deixant el cel cobert a bona part del territori català i també amb alguns ruixats que estan afectant en punts del Prepirineu, sobretot també Girona com de les comarques de Ponent. S'espera que aquests ruixats vagin a més, han de ser locals, però aniran guanyant extensió, afectant el Pla de Lleida, Prepirineu, Pirineu, també en punts del prelitoral. Alguns d'aquests ruixats, a més, han d'anar acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada o pedra petita. A la resta del territori sí que hi haurà més clarianes, sobretot en punts costaners, però tot plegat tampoc no farà que avui l'ambient sigui molt càlid, sinó més aviat un ambient suau amb una temperatura màxima de 26 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Des d'aquesta passada mitjanit, Catalunya està en la fase de represa o nova normalitat marcada per l'autoresponsabilitat, una etapa que enterra la fase 3, la decretada pel govern espanyol, i que a casa nostra ha durat només unes hores. La Generalitat ha recuperat competències i ja es pot circular per tot el territori. L'única norma és mantenir la distància interpersonal, portar mascareta a l'espai públic i una higiene constant de mans. Com apuntava la consellera Vergés, es pot fer de tot, però no tot de cop. Ens amplia la informació, Mon Carvajal.
La fase 3 ha durat poques hores i des d'avui ja som en la fase de represa. Està permesa la mobilitat per tot Catalunya i s'obriran els parcs infantils. El govern parla de canvi de paradigma basat en l'autoprotecció i la responsabilitat cívica. Ho ha dit el president Quim Torra.
Entrem en una fase en la que la solidaritat, el deure cívic de protecció, el compromís col·lectiu són més determinants que mai. I per això, ara que arriba el període de vacances i abans les festes de Sant Joan, les revetlles, les falles, les festes majors, cal que siguem més prudents que mai i que cap excés o imprudència d'aquests dies ens obligui a tornar enrere i a reactivar fases de confinament domiciliari estricte.
Només es manté una norma pel que fa a tots els locals. Fins a 25 de juny hauran de mantenir la meitat de l'aforament en espais tancats i un 75% en espais oberts. A partir d'aquell dia es regiran com tothom i arreu, és a dir, un metre i mig de distància entre persones.
Aquesta etapa de represa arriba el primer cap de setmana amb llibertat de moviments arreu de Catalunya i amb la revetlla de Sant Joan a la vista. Això obliga Interior a desplegar a partir d'avui una important operació sortida davant la previsió de desplaçaments cap a segones residències i destinacions majoritàriament de platja i muntanya. Es desplegaran prop de 750 efectius i els Mossos d'Esquadra tenen previstos prop de 480 controls a diferents punts de les carreteres del país. Autopistes especialment transitades com l'AP7 i la C32 tindran habilitats carrils addicionals en alguns trams fins al mateix dimarts de la setmana que ve per garantir tot l'operatiu fins la tornada. Una de les zones que previsiblement tindrà més afluència de visitants aquest cap de setmana és la Costa Brava. Tot i que les previsions inicials no els convidaven gaire a l'optimisme, ara la majoria d'establiments hotelers ja han obert i ho tenen tot a punt per rebre els primers visitants. Ens ho explica Laia Campos, de Televisió de Costa Brava. Molt bon dia.
Bon dia. El pont de Sant Joan finalment es preveu molt millor del que s'esperava els últims mesos pel que fa a ocupació turística a la Costa Brava Centre. Les ganes de platja i de celebració després del confinament i que la festivitat coincideixi amb el primer cap de setmana de mobilitat no restringida a Catalunya ha disparat en les últimes hores la demanda d'informació, la cerca de disponibilitat hotelera i les reserves. Martí Sabrià és gerent de Costa Brava Centre.
Tenint en compte que venim del nord-est, qualsevol cosa serà bona, però crec que sí que hi ha ganes de sortir i que podem fer una bona ocupació. I malgrat que sempre havíem dit a principi d'any que no era el Sant Joan, que hi anen dimecres, no faria pont, jo crec que aquesta vegada la farà i que hi haurà gent que aprofitarà per enllaçar aquest cap de setmana, que a més s'anuncia bon temps, amb el Sant Joan festiu.
El 75% d'hotels de la Costa Brava Centre estan operatius a aquest pont. Els pocs que queden per tornar a la feina ho faran abans s'obrin les fronteres i puguin rebre el turisme internacional.
Precisament per recuperar el turisme, el govern espanyol ha presentat un pla d'impuls al sector turístic. D'aquesta manera, l'executiu vol que Espanya torni a liderar el turisme mundial i sigui una destinació del tot segura. En té més detalls, Jordi Casino.
La campanya que porta per lema Descobreix l'increïble i que està dotada amb 4.250 milions d'euros gira al voltant de 5 grans eixos, entre els que destaca el de garantir la higiene a tots els allotjaments turístics i en clau econòmica, moratòries i rebaixa de taxes a les empreses i modernització del sector, apostant en aquest sentit per la qualitat i la sostenibilitat, com destaca Pedro Sánchez.
Me parece muy importante que dejemos de medir el éxito, y aquí se ha dicho, de nuestro modelo turístico por el número de turistas que nos visitan, que ojalá sea el mayor posible y cada año más, pero contamos con un tejido altamente competitivo y con un entorno enormemente privilegiado. Es el momento, en consecuencia, de sacarle el máximo rendimiento a nuestra ya alta calidad, es decir, es el momento de perfeccionar lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos.
Als vídeos promocionals es poden veure imatges, entre d'altres, de Montserrat, la Costa Brava i també de la Pedrera i la Casa Batlló de Barcelona.
Un dels sectors turístics més optimistes és el rural. Les previsions que fa el sector de turisme rural apunten que la crisi no els afectarà. Anton Bundó, president de la Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, ha explicat a Notícies en Xarxa que per Sant Joan esperen ocupar la major part de les 19.000 places que oferta el sector. A més, creu que aquest bon ritme es mantindrà durant tot l'estiu.
No és un turisme només per sortir del Covid i de l'aconfinament. És un turisme que el tenim cada any i és un turisme que hi és tot l'any i que, a més, permet una mobilitat raonable i racional. La població urbana, sobretot, de Catalunya, doncs, esclar, a l'hora de plantejar-se les seves vacances, doncs, pensa amb uns viatges i uns desplaçaments que són entre una i dues hores normalment.
I adhesió perquè molts ajuntaments catalans han decidit reobrir a partir d'avui també els parcs infantils que estaven tancats des que el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma, és a dir, ara fa 3 mesos. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, és un dels que han optat per la reobertura. Anem fins a un d'aquests parcs de la capital catalana, el parc de Joan Miró. Allà hi tenim els companys de la xarxa, Marc Ortiz i Thaís Trujillo. Thaís, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Molt bon dia, Vanessa. Com deies, estem aquí al parc de Joan Miró, que és un dels parcs de Barcelona que, com la resta, avui han obert per primera vegada després ni més ni menys que de 97 dies. Això és el que ha durat el tancament del que són els espais per excel·lència de socialització dels més petits. Ara, evidentment, passen molt pocs minuts de les 8 del matí, per tant, aquí no hi ha cap nen, els nens estan a casa seva, probablement encara dormint la majoria, però de ben segur que a mesura que passin les hores d'aquesta jornada d'aquest divendres dia 19 de juny, que més coincideix amb la finalització d'un curs escolar que ha estat ben atípic, doncs tot plegat farà que els nens surtin a celebrar-ho i a ocupar aquests tobogans, aquests gronxadors que durant tantes i tantes setmanes han estat buits. I és que aquesta, la dels parcs, ha estat una reivindicació i una qüestió bastant polèmica, perquè fins i tot l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja feia dies que reclamava la seva obertura. Deia que en el pla de desconfinament, en les fases que havia programat el govern espanyol, no es contemplava en cap cas l'obertura dels parcs infantils, i això també ha estat una queixa constant per part de les famílies que durant tota aquesta pandèmia han considerat que els nens, els petits, eren els grans oblidats per la societat de cara a poder passar de la millor manera possible aquests mesos de confinament. Des d'avui, com dèiem, però, els parcs estan oberts, ho anunciava ahir la consellera de Salut, Alba Vergés, i també escoltarem ara mateix el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Eloi Badia, que ens recorda quines són les mesures de seguretat que s'han de complir de cara a venir aquí al parc i que són també les que s'han de complir arreu, és a dir, distàncies, mascareta en cas que no es puguin complir amb aquestes distàncies i molta higiene de mans. Els escoltem.
Podran obrir els parcs infantils? Sí, podran obrir. Els nens han de poder jugar en el parc. Però, de la mateixa manera que amb totes les activitats que puguem gaudir a partir d'ara, doncs també amb la màxima responsabilitat, amb les mascaretes, amb la distància.
La neteja la farem de forma ordinària. De fet, fa molt temps que estem tancats, com dèiem, des del 14 de març. Per tant, ara mateix és una àrea, doncs, que ja podem dir que ha estat desinfectada pel propi pas del temps. I en el dia a dia és molt més interessant que siguem nosaltres el que d'alguna manera, a través doncs, dels gels, fem la desinfecció, que no una desinfecció constant, perquè de fet l'hauríem d'estar fent contínuament per tal d'anar garantint doncs, el bon estat. Per tant, aquí el que és més important és que siguem els propis usuaris els que ja entrem doncs, amb les mans netes i desinfectats.
Doncs prudència, sentit comú i seguretat són les normes que han de complir totes les persones que vinguin a partir d'ara als parcs. Recordem que només a la ciutat de Barcelona hi ha 519 àrees de joc infantil.
Ganes, moltes ganes, segurament de moltíssimes famílies que tenen ja de poder fer ús d'aquests espais de les ciutats que han estat tancats 3 mesos i que els nens doncs, no han pogut gaudir. Moltíssimes gràcies, companys Marc Ortiz i Thaís Trujillo, que vagi molt bé. Molt bon dia. I malgrat les ganes i els motius de celebració, aquesta revetlla de Sant Joan, per cert, haurà de prescindir de les tradicionals festes a la platja. I és que la majoria de pobles costaners les mantindran tancades per evitar les aglomeracions que acostuma a haver-hi i com a mesura preventiva davant la pandèmia. Així, totes les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tant, des de Montgat i fins a Castelldefels, han decidit vetar l'accés i moltes ja es tancaran a la tarda vespre de dimarts i no es reobriran fins al dia de Sant Joan al matí. Això els obligarà a reforçar els controls policials i de protecció civil amb seguretat privada. L'excepció a la norma l'han posat alguns municipis de la Costa Brava, com Palamós i Platja d'Aro, i la gran majoria dels pobles costaners de les Terres de l'Ebre. Tot i els controls per evitar concentracions superiors a les permeses, molts d'aquests municipis consideren un sense sentit tancar les platges. Passem a estadístiques. Catalunya ha superat ja els 70.000 contagis amb un increment de 151 casos respecte les darreres dades. La xifra de noves defuncions ha estat d'11 persones, tot i que la majoria d'aquestes morts serien de dates anteriors. La xifra de pacients greus és a l'actualitat de 75 persones. I Espanya ha registrat una pujada en el nombre de defuncions produïdes en els darrers 7 dies, amb 52 persones mortes. El nombre de nous contagis recents es manté molt similar al d'ahir, amb 143 positius. El Ministeri farà pública avui la dada de persones mortes al llarg de la pandèmia, de que fa més de 2 setmanes que no s'actualitza. Ahir ja es va avançar que la xifra se situarà al voltant de les 28.000 defuncions a tot l'Estat. Més informació en aquesta crònica de Diana Bermejo.
Altres indicadors que analitza el Ministeri de Sanitat deixen escenaris més optimistes, com que cada vegada menys contagis propers acaben desenvolupant símptomes, només el 5%, i per tant les cadenes de transmissió estan cada cop més controlades. Tot i que l'escenari ha millorat molt i amb la fi de l'estat d'alarma a tocar, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha recomanat desplaçar-se entre províncies només si és necessari.
Entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez que se acaba el decreto de alarma no se puede restringir, pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero. Ya estamos cerca, pero todavía queda un poquito.
El Ministeri de Sanitat ha proposat a la ponència d'alerta reduir les quarantenes de 14 a 10 dies per als pacients lleus o asimptomàtics, sempre que faci 3 dies que no tenen clínica i que un metge ho autoritzi.
Els treballadors de la sanitat que han estat a primera línia durant la pandèmia també n'han patit les conseqüències. Segons la Fundació Galatea, que vetlla per la salut dels professionals del sector sanitari, s'han fet un total de 2.000 atencions psicològiques derivades de l'estrès a què han estat sotmesos durant aquest temps. Més dades en aquesta crònica de Montse López, des de Televisió de Badalona.
L'impacte emocional de la crisi en el personal sanitari ha anat canviant al llarg d'aquests mesos. Des de la Fundació Galatea expliquen que al principi les consultes eren motivades per la por a no poder atendre adequadament i a contagiar-se i deixar sols els companys. Després ha vingut la crispació, la ràbia i la frustració. El que més ha angoixat els professionals, segons la Fundació, és la incertesa davant els canvis en les tasques i la pressió social.
El que va creixent de manera exponencial, de manera significativa, són les demandes per fer intervencions en els equips, per tant, en grup. Per tant, no és solament una intervenció individual, sinó intervenir també amb equips naturals, amb equips interdisciplinars que s'han vist, diguéssim, qüestionats, s'han vist fracturats precisament per tot el tema de la pandèmia.
De cara al futur, des de la Fundació Galatea consideren que cal un equip de protecció emocional basat en les següents eines: cuidar-se per cuidar, gestionar l'autoexigència i la hiperresponsabilitat, promoure les relacions saludables als equips interdisciplinars, no anticipar-se i gestionar només el present. S'ha de vetllar, a més, perquè la família i l'entorn proper esdevinguin un espai de descompressió.
L'Ajuntament de Lleida ha habilitat el pavelló 4 de la Fira per allotjar temporers en cas que sigui necessari. Es tracta d'una mesura que pretén acollir els migrants que pernocten als carrers del centre històric. Tot i això, els veïns han posat una denúncia contra les administracions, ja que consideren que les mesures que han dut a terme fins ara no són suficients. Ens amplia la informació Jaume Martell, des de Lleida Televisió.
L'Ajuntament ha ampliat el centre d'atenció per a persones sense sostre ubicat al pavelló 3 de la Fira, habilitant també el 4. Es tracta d'una mesura que s'ha pres per poder acollir els migrants que han vingut a treballar a la campanya de la fruita i que aquestes últimes setmanes han pernoctat als carrers del centre històric. El dimarts es va utilitzar per primer cop, encara que només s'utilitzarà en funció del nombre de persones que vagin a l'oficina.
Bueno, em sembla que és un equipament indigne
i que es continuï tractant indignament el tema. S'està treballant sense preparació, sense assalta del que està passant, val? Quan no s'obvi el problema directament. O sigui, és una solució millor que la que estan estar al carrer, però no molt millor. Des del dimarts a la nit que va haver aquesta recollida de persones que van portar al pavelló 3 i a l'hotel Ibis per part de l'Ajuntament, s'han de les persones que hi havia al carrer Cavallers, al que era la Casa de Fusta. Però aquesta nit han dormit unes 20 persones a la plaça La Hereta i al convent de Santa Clara.
La plataforma Som Veïns ha presentat aquest dijous una denúncia davant la Fiscalia de Lleida contra les administracions de la Paeria, la Generalitat i l'Estat, ja que consideren que s'està posant en perill la salut dels habitants del centre històric.
I els treballadors de Nissan s'han tornat a manifestar aquest dijous a Barcelona per evitar el tancament de l'empresa a Catalunya. Recordem que fa 46 dies que la plantilla està en vaga indefinida. Els treballadors demanen la derogació de l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors per evitar que Nissan pugui executar un expedient de regulació d'ocupació. Aquest article es va incloure en la reforma laboral i permet a l'empresa executar els acomiadaments massius sense l'autorització de l'administració. I seguim parlant del sector industrial. El coronavirus ha tingut un impacte molt fort en les exportacions catalanes, que s'han desplomat un 40% a l'abril en comparació amb el mateix mes de l'any passat, situant-se en els gairebé 3.900 milions d'euros. La tendència a la baixa ja es percebia al març, quan les vendes a l'exterior van caure d'un 13% fins als 5.600 milions d'euros. I l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador contra el fons d'inversió Azora, que també té presència a diverses ciutats del país, després de detectar que ha incomplert l'obligació de llogar un total de 20 pisos d'un edifici de la plaça Alfonso Comín, que va adquirir amb protecció oficial l'any 2010. El consistori va detectar que aquests 20 pisos han estat desocupats durant períodes de fins a 3 anys. Ens amplia la informació des de BTV.
L'ensurt el va tenir a finals d'abril, en ple confinament per la Covid-19. La Carme va rebre un burofax de la propietat al fons d'inversió Azora per comunicar-li que ja no li renovaven el lloguer. El juny havia de marxar.
Tenia moltíssima feina, no tenia temps per pensar, i llavors parar-te a pensar que ara s'acaba el contracte, m'he de posar a buscar pisos, em va agafar angoixa, en el sentit de que, bueno, i ara què fem, no? No sabem quan acabarà això, de sop d'una mudança, buscar pisos, com?
Després d'insistir i emparar-se en la llei que estableix una pròrroga de mig any de lloguer si el contracte acaba durant l'estat d'alarma, ha aconseguit quedar-se, almenys per un temps més. Ja fa mesos que els veïns d'aquesta finca de protecció oficial de la plaça d'Alfonso Comín denuncien pressions com aquesta, i ara s'ha fet un pas més. L'Ajuntament ha obert un expedient sancionador a Azora per tenir buits sense justificar i durant 3 anys fins a 20 pisos protegits de l'edifici. I aquest tipus d'habitatges només poden estar en desús un màxim de 3 mesos. La multa podria situar-se entre els 90.000 i 900.000 euros per pis.
I al Vendrell, un decret d'alcaldia fa oficial l'increment de l'IBI pels grans tenidors de pisos buits, la majoria són bancs. El recàrrec pot arribar a ser del 50% del rebut. L'objectiu és que aquests habitatges es posin a lloguer o venda amb preus a l'abast de la gent que busca on viure. La informació és de Víctor Berencio, de Ràdio Televisió El Vendrell.
Aquelles persones o entitats bancàries que tinguin en propietat un elevat nombre de pisos buits hauran de pagar un recàrrec que pot arribar a ser del 50% si no els posen a lloguer o a la venda a preus a l'abast de persones que busquen un lloc per viure amb dignitat. Al Vendrell hi ha un miler de pisos en aquesta situació.
En les ordenances fiscals d'aquest any 20 vam aprovar un recàrrec per a aquells grans tenidors, grans propietaris de pisos, d'habitatges buits, de més de 2 anys que estiguin buits, de fins al 50% de recàrrec de l'IBI. És evident que la intenció és molt clara i molt directa. No és de rebut que tinguem problemes d'accés a l'habitatge, que tinguem problemes d'ocupacions i tinguem un parc d'habitatges buit, pràcticament de 1.000 pisos, cases.
El decret que regula l'increment de l'IBI té 2 objectius. Un és alliberar pisos ara tancats. L'altre, crear un fons d'habitatge social.
Té avui una complicada visita al Sánchez-Pizjuán a Sevilla. El conjunt andalús és el tercer classificat. Després del triomf del Real Madrid contra el València, els blancs continuen a només 2 punts i una ensopegada podria complicar el lideratge pels blaugrana. El partit començarà a les 10 de la nit. I un dels noms del dia, el de l'exporter i extècnic assistent del Barça i exentrenador del Girona, Juan Carlos Unzué, que ha anunciat que pateix esclerosi lateral amiotròfica, una malaltia degenerativa coneguda com a ELA i que no té cura. En una roda de premsa a les instal·lacions blaugranes i acompanyat per companys com Gerard Piqué o el seleccionador espanyol Luis Enrique o el president blaugrana Josep Maria Bartomeu, va comunicar que a partir d'ara abandona la vida activa al futbol per dedicar-se a visibilitzar la malaltia.
He podido percibir la poca visibilidad que tiene la ELA en nuestro país, las grandes dificultades que la mayoría de los pacientes tienen para vivir dignamente y la falta de recursos que la ELA tiene en nuestro país. Mi etapa como entrenador ha finalizado. Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA.
L'Espanyol no jugarà fins demà quan rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. Ho farà sense Bernardo, a qui el comitè de competició ha sancionat amb dos partits, tot i les al·legacions presentades pel club blanc i blau. I a segona divisió, avui també jugarà el Girona. Serà al camp de l'Elx a partir de 8:15. Fins que s'ha reprès la competició, els blanquivermells només han sumat 2 empats sense gols davant les Palmes i el Racing. Pel partit al camp alacantí, Pep Lluís Martí s'endú convocat al darrer fitxatge, el davanter uruguaià Ceballos. I en bàsquet a la Lliga ACB, avui els equips catalans disputaran el segon partit de la fase de grups del play-off pel títol. El Barça, que va debutar amb un triomf sobre el Joventut Dimecres, tornarà a saltar la pista de la Fonteta per enfrontar-se a l'Unicaja a partir de 6:45. Abans haurà jugat el conjunt badaloní, que intentarà sumar el primer triomf davant el Bilbao. El duel començarà a 4:15.
La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Laia Torner. Hola, Laia.
Hola.
Has escollit un poema preciós. Com es diu?
Bombolles.
Ah, i t'agraden les bombolles?
Sí.
A nosaltres també. I la poesia, també t'agrada?
Sí.
A nosaltres també. Ens pots dir qui va escriure aquesta poesia?
Joan Raspall.
Molt bé. Doncs, què et sembla si comencem?
Sí.
Avui, la Laia Torner ens convida a sentir un poema preciós escrit per una poetessa meravellosa, Bombolles, de la Joana Raspall.
Embaladits, una producció de Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Vine a fer bombolles, que tinc un tassó.
Ple d'aigua i sabó. Mira com voleien.
I brillen al sol, tot fent tornassol. Si la més bonica proves d'agafar...
Se't fon a la mà i et quedes amb dubte de si l'has bufat...
O ho has somiat.
Molt bé, Laia, i moltíssimes gràcies. Què et sembla? Anem a fer bombolles?
Sí!
Amics, nosaltres ens trobem aquí, al proper Embaladits.
Adeu!
Adeu!
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia, avui comença l'etapa de represa a Catalunya. És el nom que la Generalitat ha triat per parlar de la nova normalitat del govern espanyol i que obre l'escenari posterior a les fases de desconfinament fixades fins ara per Sanitat. Les premisses, malgrat tot, són en essència les mateixes. Insistència en el rentat de mans, ús obligat de la mascareta i manteniment de la distància social. I tot plegat fent una crida a la responsabilitat personal de tots els ciutadans. Amb les competències recuperades, el govern aplicarà a partir del 25 de juny, dat dijous vinent, plans adequats a cada sector i en àmbits com la salut, el comerç, el turisme i les escoles. Aquests són alguns dels temes que us estem explicant en aquest Notícies en Xarxa d'aquest divendres, d'aquest 19 de juny, a 8:45. Ja repassem altres en forma de titulars. I és que un cop recuperada la mobilitat a tot Catalunya, Interior es prepara per la veritable operació sortida que suposa aquest primer cap de setmana després del confinament. Amb la revetlla de Sant Joan a la vista es preveuen moviments importants cap a segones residències i destinacions de platja i de muntanya. De seguida anirem, de fet, en directe fins a una de les destinacions turístiques d'Interior del país, com és Camprodon, ho estem veient, al Ripollès, per saber de primera mà quin ambient s'hi respira i com preparen a les portes d'una festa major atípica l'arribada dels turistes. Precisament el turisme rural apunta a bones perspectives. Les previsions que fa el sector de turisme rural consideren que la crisi no els afectarà. Per Sant Joan esperen ocupar la major part de les 19.000 places que oferta el sector. A més, creuen que aquest bon ritme es mantindrà durant l'estiu. Mentre la Generalitat recupera les competències, els ajuntaments també fan passes endavant en la nova etapa. Ciutats d'arreu de Catalunya, com Sabadell, Terrassa o Barcelona, reobren els parcs infantils, mentre els municipis costaners van definint els usos de la platja per Sant Joan. Els municipis de l'àrea metropolitana han decidit tancar-les en bloc per evitar-hi aglomeracions, tot el contrari del que faran pobles ebrencs, com Alcanar o Sant Carles de la Ràpita, on s'hi permetran revetlles. Catalunya supera els 70.000 contagis amb un increment d'uns 150 casos respecte al darrer balanç. Al global d'Espanya s'han comptat mig centenar de defuncions en l'última setmana i els contagis es mantenen estables i a la baixa. Sanitat obre la porta ara a baixar la quarantena de 14 a 10 dies en els casos lleus o asimptomàtics. Els asmàtics, al·lèrgics o pacients amb malalties respiratòries cròniques no tenen més probabilitats de contagi de la Covid-19 que la resta de població. Així ho revelen els estudis mèdics que contradiuen fins i tot les hipòtesis inicials dels pneumòlegs. En futbol, avui el Barça té un difícil compromís al camp del Sevilla, el tercer classificat, després que ahir el Madrid sumés un triomf contra el València que el manté a 2 punts del lideratge, els blaugrana no poden fallar. A segona, aquest vespre jugarà el Girona, que buscarà al camp de l'Elx el primer triomf des que s'ha reprès la competició. I bona part dels cinemes obriran la setmana que ve aprofitant les noves estrenes i també el final de l'estat d'alarma. Hi ha alguna excepció, com unes sales de Tarragona que tornen a l'activitat avui mateix, després de culminar les mesures de seguretat i higiene pertinents.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Des d'aquesta passada mitjanit, Catalunya està en la fase de represa o nova normalitat marcada per l'autoresponsabilitat. Una etapa que enterra la fase 3, la decretada pel govern espanyol, i que ha durat, de fet, només unes hores a casa nostra. La Generalitat ha recuperat competències i ja es pot circular per tot el territori. L'única norma és mantenir la distància interpersonal, portar mascareta a l'espai públic i una higiene constant de mans. Com apuntava la consellera Vergés, es pot fer de tot, però no tot de cop. Ens amplia la informació Mont Carvajal.
La fase 3 ha durat poques hores i des d'avui ja som en la fase de represa. Està permesa la mobilitat per tot Catalunya i s'obriran els parcs infantils. El govern parla de canvi de paradigma basat en l'autoprotecció i la responsabilitat cívica. Ho ha dit el president Quim Torra.
Entrem en una fase en la que la solidaritat, el deure cívic de protecció, el compromís col·lectiu són més determinants que mai. Per això, ara que arriba el període de vacances i abans les festes de Sant Joan, les revetlles, les falles, les festes majors, cal que siguem més prudents que mai i que cap excés o imprudència d'aquests dies ens obligui a tornar enrere i a reactivar fases de confinament domiciliari estricte.
Només es manté una norma pel que fa a tots els locals. Fins al 25 de juny hauran de mantenir la meitat de l'aforament en espais tancats i un 75% en espais oberts. A partir d'aquell dia es regiran com tothom i arreu, és a dir, un metre i mig de distància entre persones.
Aquesta etapa de represa arriba el primer cap de setmana amb llibertat de moviments arreu de Catalunya i amb la revetlla de Sant Joan a la vista. Això obliga Interior a desplegar a partir d'avui una important operació sortida davant la previsió de desplaçaments cap a segones residències i destinacions majoritàriament de platja i de muntanya. Es desplegaran prop de 750 efectius i els Mossos d'Esquadra tenen previstos prop de 480 controls diferents a punts de les carreteres del país. Autopistes especialment transitades com l'AP7 o la C32 tindran habilitats carrils addicionals en alguns trams fins al mateix dimarts a la setmana que ve per garantir tot l'operatiu fins la tornada. Precisament per recuperar el turisme, el govern espanyol ha presentat un pla d'impuls del sector turístic. D'aquesta manera, l'executiu vol que Espanya torni a liderar el turisme mundial i sigui una destinació del tot segura. En té tots els detalls en Jordi Casino.
La campanya que porta per lema Descobreix l'increïble i que està dotada amb 4.250 milions d'euros gira al voltant de 5 grans eixos, entre els que destaca el de garantir la higiene a tots els allotjaments turístics i en clau econòmica amb moratòries i rebaixa de taxes a les empreses i modernització del sector, apostant en aquest sentit per la qualitat i la sostenibilitat, com destaca Pedro Sánchez.
Me parece muy importante que dejemos de medir el éxito, y aquí se ha dicho, de nuestro modelo turístico por el número de turistas que nos visitan, que ojalá sea el mayor posible y cada año más. Pero contamos con un tejido altamente competitivo y con un entorno enormemente privilegiado. Es el momento, en consecuencia, de sacarle el máximo rendimiento a nuestra ya alta calidad. Es decir, es el momento de perfeccionar lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos.
Als vídeos promocionals es poden veure imatges, entre d'altres, de Montserrat, la Costa Brava i també de la Pedrera i la Casa Batlló de Barcelona.
Un dels sectors turístics més optimistes és el rural. Les previsions que fan apunten que la crisi no els acabarà afectant. Anton Bundó, president de la Confederació del Turisme Rural i Agroturisme de Catalunya, ha explicat fa una estona aquí a Notícies en Xarxa que per Sant Joan esperen ocupar la major part de les 19.000 places que oferta el sector. A més, creu que aquest bon ritme es mantindrà durant l'estiu.
No és un turisme només per sortir del Covid i de l'aconfinament. És un turisme que el tenim cada any i és un turisme que hi és tot l'any i que, a més, permet una mobilitat raonable i racional. La població urbana, sobretot, de Catalunya, doncs, esclar, a l'hora de plantejar-se les seves vacances, doncs, pensa en uns viatges i uns desplaçaments que són entre una i dues hores normalment.
En aquest primer cap de setmana, sense restriccions de mobilitat a tot Catalunya, s'espera una gran afluència de turistes a moltes zones d'interior, sobretot de gent vinguda de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Per exemple, anem cap al Ripollès, a Camprodon, per veure com es preparen per la més que previsible arribada dels visitants en les properes hores. Allà hi tenim els companys de Televisió del Ripollès, l'Eudald Teixidor i el Guillem Sánchez. Molt bon dia, Guillem, explica'ns.
Bon dia. Doncs sí, Camprodon s'espera que aquest cap de setmana pugui ser un dels municipis de la comarca que rebi a més persones de tot Catalunya, amb la mobilitat permesa ja per totes les regions sanitàries, s'espera que aquest punt pugui ser lloc d'arribada de turistes i també de persones de segona residència. Per això, per parlar d'aquest fet, tenim avui amb nosaltres l'alcalde de Camprodon, en Xavier Guitar. Bon dia, Xavier.
Bon dia.
No sé si espereu aquesta famosa arribada de turistes, si ja esperàveu que aquest pogués ser el cap de setmana amb les fronteres un altre cop obertes a nivell d'interior per poder rebre a més gent aquí al vostre municipi.
Bueno, evidentment, rebre més gent segur que en rebrem. És evident que la gent té ganes de sortir. També és veritat que l'economia s'està ressentint de tot plegat i una mica sabem perfectament que vivim del turisme i, evidentment, necessitem que vingui, que estigui a la vall de Camprodon.
No sé si teniu alguna xifra o podeu fer alguna previsió de gent, o això és complicat, anirà en funció del temps, suposo, també.
Bueno, exacte, si ens veiem amb el temps aquesta setmana, complicat. Jo crec que hi haurà una bona previsió, que pujarà bastanta gent. Jo crec que la gent té ganes de sortir de Barcelona, l'àrea metropolitana, grans ciutats de Catalunya, i, evidentment, això, en part, el nostre territori ens beneficia.
Què li demaneu a la gent que no sigui del Ripollès i que decideixi venir aquest cap de setmana aquí a Camprodon?
Bueno, jo, en general, el que demano és molta prudència. Molta prudència en tots els àmbits, en tots els aspectes, tant el que està de cara al públic com els que estem aquí atenent a la gent, com els que venen. Jo crec que tots hem de ser prudents, hem de ser conscients del que hem passat, hem de ser conscients que no pot tornar a passar i, per tant, evidentment, crido a la prudència de tothom.
Heu tingut contactes amb gent del sector, amb hotelers, amb restauradors? No sé si us han fet ja alguna crida. Des de l'Ajuntament també s'han fet mesures per tal de poder recuperar mica en mica l'economia, com dèiem.
Bueno, evidentment, l'economia s'ha d'anar recuperant mica en mica. Hem pres les petites mesures econòmiques que hem pogut per beneficiar tant com puguem el comerç local i, evidentment, per part d'hostaleria, restauració i tot això, el que necessiten ara és que reactivi, perquè, evidentment, està parat tot aquest temps, s'han ressentit econòmicament molt fort i, evidentment, necessitem activar això ja.
No sé si ajudarà també el fet que diumenge comenci la Festa Major aquí a Camprodon.
Sí, la Festa Major comença diumenge. La veritat és que, per dir-ho clar, és una Festa Major molt light, perquè creiem que ara no és època de fer una gran Festa Major, sinó que es tracta de començar a fer algun acte. Crec que els camprodonins i camprodonines es mereixen això i molt més. Jo crec que hem complert, hem fet el que tocava, seguirem fent el que toca perquè som així i, evidentment, jo crec que es mereixen un petit detall, un petit premi i una mica de festa, encara que sigui en plan light.
Per tant, això pot voler dir que hi hagi gent aquí fins al dia de Sant Joan, fins al dia 25. No sé si teniu ja algun cas d'alguna persona que us hagi dit jo vinc a passar una setmana aquí a Camprodon.
Bueno, jo la veritat és que amb altres entrevistes que he estat, la veritat és que les cases de turisme rural a partir de Sant Joan tenen una previsió molt bona de cara a aquest estiu, per tant, jo entenc que això vol dir que tindrem gent i que hi haurà gent. També vull dir que Camprodon, en aquest cas, pisos de lloguer, cases de lloguer, tot això, la veritat és que van buscadíssimes, no tenim lloguer, no, ara mateix estem en un moment en què necessitaríem més cases de lloguer, perquè, bueno, més pisos i cases, perquè, bueno, hem detectat aquesta manca de pisos.
Estem en un lloc que ja permet veure un dels atractius de la vila, però què ofereix Camprodon, per qui no ho conegui?
Bueno, evidentment, tots sabeu que Camprodon, sense cap dubte, té milions de llocs per visitar, racons molt bons. Recordeu que tenim Beget, pobles amb encant, tenim turisme familiar com a marca turística també, i la veritat, tenim molts racons molt macos que convido a tothom a venir a visitar.
Doncs gràcies per atendre en Xavi, i des de la Televisió del Ripollès i també la xarxa estarem pendents de si aquest cap de setmana Camprodon es converteix en un dels punts amb més turisme, amb més visitants, després de l'obertura un altre cop del trànsit i de la mobilitat a tot Catalunya.
I sens dubte, amb aquest reclam que s'acaben de fer, ganes no ens en falten per venir a veure aquesta vall de Camprodon. Moltíssimes gràcies també, companys de Televisió del Ripollès, que vagi molt bé i molt bon dia. I també bones notícies, sobretot per aquells que tenen nens petits, perquè molts ajuntaments catalans han decidit reobrir a partir d'avui els parcs infantils que estaven tancats des que el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma, és a dir, des de fa 3 mesos. L'Ajuntament de Barcelona és un d'aquests municipis. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, demana fer-ne un ús prudent. Des del consistori apel·len a la responsabilitat i recomanen l'ús de la mascareta pels adults i pels nens de més de 6 anys. També municipis com Mara Sabadell, Terrassa o Badalona, el consistori ha habilitat a les zones d'esbarjo infantil que estaven tancades. Ahir es van començar a desprecintar, a netejar i a desinfectar. I malgrat les ganes i els motius de celebració que tenim tots plegats, aquesta revetlla de Sant Joan haurà de prescindir de les tradicionals festes a la platja. I és que la majoria de pobles costaners les mantindran tancades per evitar les aglomeracions que acostuma a haver-hi i com a mesura preventiva davant la pandèmia. Així, totes les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona, des de Montgat fins a Castelldefels, han decidit vetar l'accés i moltes ja es tancaran a la tarda vespre de dimarts i no reobriran fins al dia de Sant Joan al matí. Això els obligarà a reforçar els controls policials i de protecció civil amb seguretat privada. L'excepció a la norma l'han posat alguns municipis de la Costa Brava, com Palamós o Platja d'Aro, i la gran majoria dels pobles costaners de les Terres de l'Ebre. Tot i els controls per evitar concentracions superiors a les permeses, molts d'aquests municipis consideren un sense sentit tancar les platges. L'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient sancionador contra el fons d'inversió Azora, que també té presència a diverses ciutats del país, després de detectar que ha incomplert l'obligació de llogar un local de 20 pisos d'un edifici que hi ha a la plaça Alfonso Gomín, que va adquirir amb protecció oficial l'any 2010. El consistori ha detectat que aquests 20 pisos han estat desocupats durant períodes de fins a 3 anys. En parlem amb l'Alexandra Francès, ella és portaveu del Sindicat de Llogateres. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, confieu que aquest expedient de l'Ajuntament serveixi per alguna cosa?
Home, pensem que aquest expedient, òbviament, és un toc d'atenció no només cap a aquest fons voltor Azora, sinó cap a tots aquells grans tenidors que com a manera d'evitar que els preus puguin baixar i com a manera de controlar els preus dels pisos de mercat, el que fan és acaparar pisos i no posar-los en lloguer. A més, en aquest cas és especialment greu tractant-se de pisos que eren de protecció oficial. Pensem que, sobretot ara, no, amb aquestes mesures que s'estaven dient de per sortir de la crisi, que teníem tot un lobby immobiliari fent pressió sobre la necessitat de construir més vivenda per aconseguir baixar els preus de lloguer, veiem com no funciona així, perquè si tu construeixes vivenda però després no la treus al mercat perquè l'acapares, òbviament no serveix per res. El que cal és fer mesures com aquestes i obligar a que tots els pisos compleixin la seva funció social, que és servir de vivenda per una família.
Alexandra, just uns dies abans de l'inici del confinament hi va haver un acte conjunt de municipis, de polítics, famílies afectades pels fons d'inversió Azora, que són uns quants, amb la intenció de lluitar contra l'especulació que apliquen aquests fons. Clar, després va venir el confinament, es va aturar tot. En quin punt ens trobem després d'aquest període de 3 mesos en què tot ha estat aturat?
Bueno, clar, és veritat que sí que ens trobem una mica amb un impàs, que durant el confinament doncs ha sigut com difícil continuar organitzant-nos, però continuem amb aquesta lluita. Tenim 9 blocs, 9 finques d'arreu de Catalunya organitzades amb el sindicat i estem intentant contactar amb altres finques que són també propietat del mateix fons voltor. Pensem que és el segon fons voltor més gran de tot l'estat, amb més de 13.500 vivendes arreu de l'estat. I continuem fent pressió, continuem exigint que facin una negociació col·lectiva amb totes les veïnes. Aquí a Catalunya ja tenim més de 250 famílies organitzades, perquè no podem permetre que exigeixin aquestes pujades de preus abusives, que en alguns casos estaven en el 80% de pujada del preu i que, a més, han estat intentant imposar unes clàusules als contractes totalment abusives, com obligar el llogater a pagar l'IBI o assumir a pagar una assegurança contra el risc d'impagaments. O en els casos de protecció oficial exigir a les inquilines que havien també de llogar places de pàrquing o trasteros per poder fer una pujada del lloguer encoberta en uns pisos que al tenir preu regulat no es pot fer.
Per tant, una situació complexa a la qual també hi hem d'afegir tota la situació econòmica derivada de la mateixa crisi sanitària, de gent que no ha pogut pagar els seus lloguers aquests mesos perquè s'ha quedat sense feina, senzillament així de clar. Una cosa de la qual ja en tindrem oportunitat de parlar-ne en una altra ocasió. Alexandra Francesc, portaveu del Sindicat de Llogateres, moltíssimes gràcies, que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Els asmàtics, els al·lèrgics o els pacients amb malalties respiratòries cròniques no tenen més probabilitats de contagi de la Covid-19 que la població en general. La seva dolència tampoc els pressuposa un risc més elevat de mortalitat o de gravetat. Els estudis retrospectius han sorprès fins i tot els pneumòlegs, que al principi especulaven tot el contrari. És una crònica d'Helena Puigdueta.
Que s'hagi demostrat que no tenen més risc de contagi no vol dir, però, que una infecció viral com la Covid no pugui agreujar l'asma o l'al·lèrgia que pateixen. Una cosa no treu l'altra. Mariana Muñoz és responsable de la unitat funcional d'asma del Servei de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge.
Una cosa és el riesgo de contagio, el riesgo de severidad, y otra cosa es si su enfermedad como tal puede empeorar en el curso de una infección. Y en el asma está más que probado que cualquier infección viral es un desencadenante de empeoramiento del asma. Lo que pasa es que en los estudios nos dimos cuenta que no es una enfermedad asociada a la gravedad de la infecció per Covid.
No només no són un grup potencialment més vulnerable, sinó que entre els asmàtics positius de coronavirus tampoc s'han vist quadres clínics greus.
Esto sí que nos ha sorprendido porque es verdad que hemos visto asmáticos con infección por Covid que no han presentado cuadros muy severos, ¿no? De necesitar intubación, de necesitar un soporte ventilatorio invasivo, ¿no?
I quina explicació hi troben els experts? Segurament perquè són dels que més s'han autoprotegit. Però hi ha més teories.
Hay también especulaciones sobre el tipo de tratamiento que llevan de base y que si esto es un factor protector. Y también hay teorías de si la patología en sí, digamos, el daño que puedan tener a nivel bronquial o a nivel respiratorio puede ser un factor que evite que el virus se replique o colonice esta vía aérea.
Tenen més risc de complicació severa els malalts cardiovasculars, els hipertensos, amb obesitat o persones d'edat avançada.
La majoria de cinemes obriran les portes la setmana que ve, aprofitant les noves estrenes i també ja fora de l'estat d'alarma. Algunes sales, però, han decidit fer-ho abans. És el cas de l'Ocine Les Gavarres de Tarragona, que torna a l'activitat avui mateix, després de deixar-ho tot a punt. És una crònica de TAC12.
Recte final per obrir les portes del cinema. Amb la il·lusió de tornar a oferir pel·lícules i poder gaudir-les davant de grans pantalles, treballadors i treballadores de l'Ocine i les Gavarres netegen sense parar les zones comunes, per tal que aquest divendres puguin entrar els primers espectadors.
Considerem que ja és el moment i que estem a punt de fer un bon servei i de tindre tot a les opcions més òptimes, no?, per poder tirar endavant ja i començar a fer cinema, que és el que ens agrada.
La reobertura marcada per la Covid-19 ha obligat a adoptar també en aquest sector mesures per garantir la seguretat de tothom. Gel hidroalcohòlic, mampares, protectores, marques per mantenir la distància o desinfecció de sales i butaques. També promouen la compra en línia d'entrades i productes. L'arrencada comptarà amb la cartellera del mes de març i amb preus especials. La setmana que ve començaran a entrar noves estrenes i fins i tot recuperaran un clàssic, Cinema Paraíso. Des de Cine Les Gavarres animen a la gent a tornar a gaudir de l'experiència d'anar al cinema, relaxar-se tot assaborint les crispetes i begudes dins les sales que han estat tants mesos amb les portes tancades.
De Benny Alas és el nou disc dels Charango que avui surt a la venda. El treball que barreja ritmes d'arreu del món havia de ser presentat en directe a la gira El Gran Circ, però la pandèmia va obligar a deixar-la per més endavant. Ens n'informa des de Televisió del Ripollès, Abril Chinchilla, bon dia.
Bon dia. Aquest divendres surt a la llum el quart i darrer disc de Charango, de Benny Alas, un treball amb 16 cançons que repassen la trajectòria del grup i es basen en les experiències que han viscut a diferents llocs del món i, per tant, estan plenes de sons i ritmes d'arreu. El Gué Miquel és el cantant de Charango i Sergi Carbonell, el teclista.
L'entenem com un capítol que repassa i que celebra la vida compartida, no? I crec que per nosaltres almenys està molt ple. Ja és molt un reflexe del que som ara i del que ha sortit treballant junts.
Un disc que l'hem treballat, doncs, ja enfocant-ho
així l'hem intentat viure doncs, tot el procés sabent que era això l'última vegada que ho fèiem. Hem intentat gaudir-ho i hem intentat doncs, transmetre tot això doncs, a les 16 cançons del disc.
La pandèmia del coronavirus ha afectat plenament la gira al Gran Circ que havia de presentar en viu el nou disc. Esperen poder recuperar-la de cara a la primavera de l'any que ve, tot i que seran espais oberts i sense la carpa de circ que l'havia de caracteritzar.
I Front Comú a Figueres per poder reobrir el Museu Dalí tot l'any, com sempre, des de fa 46 anys abans de la pandèmia. Tots els grups municipals del consistori aproven per unanimitat demanar el suport de la resta d'administracions públiques i del sector empresarial de l'Alt Empordà per revertir la decisió de la mateixa Fundació Gala Salvador Dalí, que preveu reobrir-lo només durant l'estiu, de juliol a setembre. El consistori recorda que el Museu Dalí és un revulsiu econòmic i turístic que traspassa la ciutat i la comarca. El Barça té avui una complicada visita al Sánchez-Pizjuán de Sevilla. El conjunt andalús és el tercer classificat després del triomf del Real Madrid contra el València. Els blancs continuen a només 2 punts i una ensopegada podria complicar el lideratge pels blaugrana. El partit començarà a les 10 de la nit. I l'Espanyol no jugarà fins demà quan rebrà el Llevant a l'RCD Stadium. Ho farà sense Bernardo, a qui el comitè de competició ha sancionat en 2 partits, tot i les al·legacions presentades pel club blanquiblau. A segona divisió avui també jugarà el Girona. Serà al Camp de l'Elx a partir de 8:15. Després que s'ha reprès la competició, els blanquivermells només han sumat 2 empats sense gols davant de les Palmes i del Racing. I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui els equips catalans disputaran el segon partit de la fase de grups del play-off pel títol. El Barça, que va debutar amb un triomf sobre el Joventut dimecres, tornarà a saltar la pista de la Fonteta per enfrontar-se a l'Unicaja a partir de 6:45. Abans haurà jugat el conjunt badaloní, que intentarà sumar el primer triomf davant el Bilbao. El duel començarà a 4:15. I això és tot per avui. Deixem aquí en aquest divendres 19 de juny, el que és l'últim dia d'escola també, tot i que de facto l'escola es va acabar per la majoria de famílies el passat 12 de març. Nosaltres també ho deixem aquí. Tornarem el proper dilluns a partir de les 7 del matí, recuperant el Notícies en Xarxa amb el seu format també ja habitual de 3 hores. Que vagi bé, bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
A l'altra banda del mirall, algú respira un bri d'oxigen que he oblidat mentre travesso amb un botó. El trau al coll d'una camisa de cotó. M'agrada veure que el matí segueix sonant a la finestra i en programació constant. No dic que no. Soc tripulant del Pal Major, d'alguna passa que m'alvira l'horitzó. Saps que la son fa olor de pa. Hi ha una estació, una pressa, viatge amb cert retard. De llibre per fixar-me el pensament. Sóc el costum d'un animal de cos present i encara penso la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo et prometo que no crec en tot això. De veritat que jo només respiro dins d'una cançó. Per fer mig mal a les estrofes de la premsa elemental que renta els draps i mai no plou. Va ser primer la solitud o potser l'ou i de ben cert que posaria els peus al riu, però està prohibit dins un sistema productiu i encara busco la raó concreta del meu dia. De veritat són els motius que vam sopar. La mentida.
són els motius que vam sopar. La mentida, un got de plàstic a la mà. Jo prometo que no crec en tot això. La veritat que jo només respiro dins d'una cançó.